Tinc en línia l'Enric Álvarez. Hola, professor.
Hola, bon dia, Jordi.
Bon dia.
Què tal?
Com anem? I mai millor dit, la pregunta val per tot, per tu i per la situació.
Doncs les dades de casos...
No tenim les dades, sí, encara no ens ha fet oficial a nosaltres, les últimes 24 hores.
Però sí, Aquas ha fet ja oficials les parts que no tenen a veure amb tards sintomàtics. Uh-huh. Les fa a les 9 o a les 9:30, una cosa així. Uh-huh. I el que es veu és que continuem baixant a poc a poc, però continuem baixant en mitjana. I això, tenint en compte que tenim la variant ja gairebé al 70%, és una bona notícia. És a dir, pensem que fa un mes, dos mesos, no sabíem si amb les mesures que tenim en aquests moments, que permetien controlar l'anterior variant, podríem, o es podria controlar aquesta. I tot indica que sí que ho pots fer. I això és una molt bona notícia.
Perdona,
amb les mesures actuals, eh?
Sí, sí, però la pregunta és si el 70% d'aquesta nova variant britànica, que ens havien dit que seria molt més expansiva, potser és que o no és tan expansiva o és que ho estem fent molt bé?
No, simplement el que ha fet és que no puguem baixar com hauríem de baixar. És a dir, hauríem de baixar lent però molt més lleugers, eh? Fins i tot en algunes zones del país hauríem de baixar una miqueta ràpids. I això és el que no es veu. És a dir, aquesta variant t'ho impedeix, però hi havia la possibilitat de que aquestes mesures no fossin suficients, és a dir, que hi hagués una petita pujada, fins i tot en algunes zones, i no, la veritat és que està aguantant. Sí que és veritat que en moltes zones del territori l'epidèmia no millora i està estancada, eh? És a dir, tenim Catalunya Central, zones de Lleida, part del Vallès, que no baixa, però hi ha d'altres zones que continuen baixant en una forma raonable, i això és bona notícia.
Per exemple, quines zones estan molt bé i a quines zones estan menys bé, per dir-ho d'alguna manera, i si alguna zona que està malament? Per exemple, portem 15 dies parlant de l'Aran.
Sí. Tenim que està baixant de forma lenta però molt consistent tot el que és Tarragona i tot el que és la costa de Girona. I fins i tot Barcelona ciutat, no tant com Tarragona i Girona, evidentment, perquè és una ciutat densa, però molt bé, però la veritat, la millor, Tarragona, costes de Girona. I el que tenim aturat, el que no aconseguim que encara baixi, o que baixi al mateix ritme que ho feia abans, és tota la plana de Lleida, tota la zona d'Osona, que entra fins al Vallès, no? Tot aquest eix, hi ha zones on realment està aturada. I, de fet, el Baix Montseny està pujant ja des de fa un parell de setmanes. I després la que està pitjor, evidentment, és l'Aran, eh? Però l'Aran té una dinàmica particular, ja sabem, eh? O sigui, és una cosa diferent que va tenir a veure amb el Nadal i l'entrada la gran entrada de turistes en aquell
moment. Estem parlant probablement, jo sé que tu ets un investigador que no és de per situar-ho en una situació gairebé geolocalitzada o geopolítica, perquè ens entenguem, perquè no se sap, però també hi ha gent catalana que diu que el problema va ser efectivament l'entrada del turisme durant les festes de Nadal i bàsicament la gent que provenia de Madrid.
A veure, o sigui, això és una pregunta molt interessant perquè, de fet, vam fer un informe a la Comissió Europea. És a dir, el cas de l'Aran és prou interessant com per haver-nos ficat i de fons. I el que es veu molt clarament és que abans del Nadal no hi ha pràcticament casos, és a dir, l'antiga variant hi és molt present, molt poc present. Després hem estudiat la mobilitat. Precisament no hem volgut mirar d'on venia la gent. El que sabem és que va haver-hi una entrada de fora de l'Aran enorme, o sigui, bàsicament no va haver-hi cap tipus de mesura, o sigui, les mesures és com si no hi fossin. Va entrar i amb aquesta entrada, si no tens l'anterior variant i portes la nova, de seguida trobes que gairebé tots els contagis, el 90% en aquests moments, són de la nova variant. Per tant, sabem molt bé que va ser el turisme, la gent que va anar cap allà, qui va portar la nova variant. Hi ha detalls que no sabem de com es va propagar, eh? Si de forma directa, per una relaxació de les mesures en els entorns de risc, com més aviat es va primer fer el bull, diguem-ne, es va fer la cuina en l'ambient turístic i després va passar a l'ambient local. El cas és que està molt ben identificat el que va passar i, evidentment, va ser el fet que no va haver-hi mesures en el fons durant el Nadal.
Per cert, no recordo, perdona, Enric Álvarez, no sé si la Glòria i en Jordi Bosch em poden ajudar. Per Nadal, Madrid estava confinada també o no?
A veure...
No.
El problema de Madrid és que encara que no es confini, si se't confinen els del voltant, passes a estar confinada. És a dir, aquest confinament existia. No sé si de manera ja legal o no, però existia.
Si no recordo malament, el que passava és que les castelles estaven confinades i es va donar per bo que, com que les castelles estaven confinades i envolten Madrid, estaria confinat. Però a mi em consta, perquè conec gent directament que va anar a la Vall d'Aran a esquiar.
No, perdona, jo...
Clar, perquè la capacitat... Perdó.
Per sortir de Madrid, a Atocha, vam tenir que ensenyar un paper, eh? Una bota i jo.
Totalment d'acord, però no només se surt per Atocha.
No, 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 però la pregunta la que fa Jordi...
No, és que aviam, ara em diu l'Albert Sort, que per,
no
que es veu que per Nadal et podies moure per reagrupament familiar. I és clar, reagrupament familiar, feta la llei, feta la trampa. Rafa.
És que, perdoneu, les mesures del Consell Interterritorial són d'obligat compliment. És a dir, una cosa que Madrid s'abstingués o votés en contra, que estigués en contra, i una altra cosa que no complís les mesures que venen imposades pel Consell Interterritorial. I van tancar perimetralment des del 23 de desembre.
Correcte,
fins al 6
correcte. De... Dit això, com que podies moure't, perquè això sí que es va permetre, per un tema de, sí, de bombolles familiars i reagrupament familiar...
I a Catalunya també.
I a Catalunya també, 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 també.
A València no, però Catalunya i Madrid també.
Sí, sí, per això et dic que el que
s'ha notat
a la Vall d'Aran és que precisament la gent va veure la tieta de la Vall d'Aran, perquè ens entenguem, eh? I la, i encara que no existís,
bueno,
amb la qual cosa...
Va passar, llegado, el famoso llegado.
El famoso llegado, i per tant és el que explicava ara l'Enric Álvarez amb aquesta expressió d'enorme entrada de turisme. Aquesta és la...
És que des de fora de Catalunya, no era la tieta de Barcelona, del de Barcelona a Vall d'Aran, és que des de fora aquest reagrupament es podia fer.
Clar.
Sí, sí. Ara, una cosa important, sí, una cosa important és que a més de l'entrada hi ha una pujada enorme de la mobilitat, més a més de, molt més gran de la pròpia entrada, és a dir, dins de la zona es va produir molt moviment, per tant, pensem que el Ministeri, que és el que segueix la mobilitat, només segueix mòbils espanyols, és a dir, cobertura espanyola, per tant, si hi hagués turistes directament de França o d'Anglaterra, no es detectarien en l'entrada, però després es detectarien, si canvien d'antena local, el moviment. Per tant, no es pot descartar que sigui ni un turista directe, ni Madrid, ni Barcelona. És a dir, no ho hem mirat perquè realment no es pot saber.
Voldria també afegir una altra cosa. En aquelles alçades, les pistes d'esquí franceses estaven i estan, de fet ho han estat, tancades. I llavors, vull dir, les entrades no només es produeixen per la part espanyola, també es poden produir per la part nord de la Vall d'Aran.
Exacte, això volia dir.
Val. Permeten que acaben de sortir les dades de les últimes 24 hores. Efectivament, com ja anunciàvem aquest matí que passaria, hi ha hagut un augment d'ingressats a la UCI, això és una mala notícia, gairebé una vintena més, 522 en aquests moments. En canvi, surten més de 30, 32 dels hospitals. És a dir, la bona notícia de la sortida de gent dels hospitals contrasta amb la mala notícia de l'entrada d'una vintena de pacients ingressats a les UCIs. En vacunats tenim una primera dosi que va a ritme de velocitat de creuer, gairebé 28.000 vacunats en primera dosi, en canvi la segona, ritme de tortuga, 2.300. En aquests moments tenim pràcticament 200.000 persones vacunades en el conjunt global de Catalunya. Els casos confirmats, com ara parlava l'Enric Álvarez, 1.581 més les últimes 24 hores, estem amb 563.000 persones. Clar, si contem els que, segons deia l'OMS aquest matí, aquí al Monarracó, la doctora Maria Neira, si contem que dels 563.000 casos estarien... amb tots els aspectes, perquè quan parlem de reinfeccions estem parlant que en són poques, però tampoc tenim la garantia. Per tant, mascareta, distància, seguretat i higiene, però esclar, sumats una cosa amb l'altra vol dir que en el conjunt de Catalunya estaríem parlant de realment 760.000 persones que estarien vacunades i amb els casos de gent que hi ha passat pel virus abans. El risc de rebrot baixa 3 punts, estem a 221, malauradament el nombre de morts són 29 en les últimes 24 hores, la R està igual, es manté al 0,92 per sota de l'1, la incidència acumulada 14 dies baixa pràcticament 5 punts, estem a 246, i la taxa de positivitat baixa lentament 5 centèsimes, però seguim per sota del 5, que això està molt bé, que és 4,94. O sigui, en general, malgrat aquest augment de pacients ingressats a les UCIs, Enric Álvarez, estem dient que estem anant amb bona... és a dir... cap a bon... O sigui, aviam, com ho podria dir, lentament, molt lentament, massa lentament, però anem cap al recorregut... Estem fent el recorregut correcte, diríem, no?
Sí, estem fent el recorregut correcte i, a més, això es mantindrà, probablement les prediccions són que es mantindran durant la propera setmana. La qüestió ara és que hi haurà noves mesures i veurem, com sempre, la gran pregunta és com interactuaran amb la nova variant. És a dir, perquè hi ha zones del territori que clarament tenen marge, no?, per fer una passa, no?, i si després t'equivoques, tornar endarrere sense cap problema, però hi ha d'altres parts del territori que és com més, més complicat. És a dir, estan molt estancades.
Val. Estem veient de coses molt, molt curioses, que és que si s'obre a poc, de moment, tot, fixa't que fa, no ens en recordem, però fa 3 setmanes parlàvem de si, escolta'm, vam donar tots plegats i en aquest programa també vam donar la brasa amb el tema de si serà segur votar, i va passar el que va passar, que és que no hi ha hagut pràcticament casos d'infeccions després de les votacions. Es va obrir, recordem, és que ens han oblidat, però també vam obrir el tema dels restaurants. Hem anat obrint petit als centres comercials aquesta última setmana. Per exemple, això et puc preguntar, ja fa uns dies que hem obert els centres comercials, es nota alguna cosa?
Sí, és molt difícil de distingir en aquests moments qui ha estat el responsable de la, amb molt detall, de que baixem tan lents, no? Però si mires les dades que hi va haver-hi després de les eleccions, la baixada és lenta, però és sostinguda. Sí que és veritat que la setmana anterior de les eleccions, quan es relaxa, sí que en aquell moment hi ha com una mena d'aturada, no? És a dir, de cop ens aturem molt, molt de pressa. I després hem baixat una miqueta millor. Per tant, hi ha una combinació aquí de factors, ara ens movem una mica més, i les dades de mobilitat ho indiquen. De fet, aquest cap de setmana les dades ja són de que la gent està activant-se més, és a dir, hi ha ganes, hi ha fatiga, i per altra banda està la nova variant. I que, tot i així, el que tinguem és una situació estancada en algunes parts del territori, doncs és el millor escenari que teníem, eh? És a dir, hi havia l'escenari perfectament possible d'anar pujant a poc, però ja tenim moltes més zones de pujada.
Hi ha una cosa que és meravellosa, que l'altre dia sentia a la doctora Prats, que és el tema de les residències.
Sí.
El resultat de les residències de la vacunació és certament admirable, perquè efectivament els casos d'infecció han caigut a plom.
A plom. O sigui, tenim unes dades de casos a les residències i esperem que aviat... O sigui, a morts ja s'han reduït moltíssim, però si segueix l'expectativa, no?, que quan hi ha molts pocs casos, després encara les morts es reduiran fins a un nivell pràcticament de 0, 1, no sabem fins a quin valor, però realment molt, molt baix. És a dir, és que estigui funcionant gaire bé sobre el terreny, com deien els assajos, és fantàstic.
Bueno, és que se'ns diuen des del departament algunes dades que és per somriure.
D'alegria,
sí, sí. No, per exemple.
Alegria.
Alegria, eh?
Alegria.
Abans d'ahir, per primer cop en tota la pandèmia, els hem tingut un any tancats, el virus els ha matat, ha sigut terrible el tema de les residències. Doncs abans d'ahir va ser la primera vegada en tota la pandèmia que la franja d'edat de més de 79 anys va tenir la incidència més baixa de tots els trams d'edat.
Sí.
Sí, va haver-hi més casos de 20 a 30 anys que no de 70, de 79 cap en amunt.
Sí, de fet, l'estructura de l'epidèmia ha estat molt constant, en el sentit que des de que es van implementar mesures i es van recomanar mesures, tota la franja d'edat fins als 80, dels 60 a 80, és a dir, la gent gran però que té, o sigui, té capacitat, és a dir, no és dependent, i té una incidència més baixa que la resta, perquè hi ha una mena, es protegeixen o segueix, no sé, hi ha alguna raó probablement de comportament de protecció. En canvi, tota la gent de més de 80 anys, molta d'ella dependent, estava sempre per sobre de la mitjana. Excepte potser a l'agost en algun moment, però mai ha estat la franja d'edat amb menys casos. I en aquests moments ja és la franja d'edat amb una incidència més baixa de la gent de més de 80 anys. I això és una grandíssima notícia. Perquè això són moltes morts salvades, moltes menys morts, eh? Moltes.
Escolta'm, hi ha una cosa que crec que ens estem mentalitzant tots plegats, per si hi havia algú que no ho tenia clar. A més, ahir el Ministeri de Sanitat ja ens va dir que ens anem posant fulles, que és el tema de la Setmana Santa. És a dir, que la Setmana Santa es vagi mentalitzant la gent, que s'haurà de quedar a casa, que en el fons són 4 dies, en alguns casos algú fa una setmana, però que això ho fem per salvaguardar el tema de la vacunació i que puguem arribar en certa tranquil·litat i en vacunació a l'estiu, és el que tothom demanava, no? I vosaltres especialment.
Sí, de fet, nosaltres... O sigui, el tema és tan important que, de fet, la doctora Clara Prats està coordinant l'informe per aquest divendres per veure quins són els efectes esperats de la vacunació en un país amb un profile com l'espanyol de cara a l'abril-maig, no? És a dir, quin tipus de reducció en hospitalitzacions, en morts, es poden esperar. I els números tenen pinta de que són molt bons. És a dir, si t'esperes a l'abril, és a dir, si un cop has arribat a l'abril i has protegit les franges de més de 80 anys i part de més de 60 o més de 70... Els valors tenen pinta de ser molt, molt bons i aleshores sí que pots planificar fins a l'estiu una obertura gradual amb la gran majoria de la gent protegida. Per tant, és el que demanàvem i bé, sembla que és el que passarà.
Per tant, hem de dir que... Perquè a vegades això costa una mica dir-ho. Això costa, perquè esclar, som, també amb això som xovinistes al revés. O sigui, això dels catalans és una cosa molt, molt curiosa. No, és veritat. És a dir, tendim a buscar sempre l'empleat del mes com si fos el McDonald's i després el fotem d'alta baix. Però és a dir... però hi ha una cosa que podem dir, que és que amb tots els matisos que vulguem, professor, estem fent les coses bé aquí?
En aquests moments, la veritat és que des de que es van prendre les mesures al gener, l'estructura, o sigui, com estan anant les vacunes, s'estan desplegant bé, estan arribant, les mesures es controlen i es vigilen si funcionen o no funcionen, i es va amb molta cura. De moment, sí. Esperem a veure ara què passa amb aquesta relaxació i a veure... si realment hi ha aquest marge o no aquest marge, i si no n'hi ha, doncs tornar a tirar cap endarrere. Això és la idea fonamental, que no hi hagi cap problema. Si es veu abans de l'abril algun problema en alguna zona, doncs o aplicar mesures en aquella zona o tirar un pas endarrere. El més important, com dèiem, era no combinar l'obertura, o creiem en el grup, de les dues mesures. És a dir, amb la nova variant, obrir tot, i a més obrir la mobilitat, és a dir, això que t'impedeix, diguem-ne, controlar les zones del territori de forma diferenciada i veure si les mesures en una zona estan funcionant bé, és el que no ens agradava, i especialment de cara a la Setmana Santa, no? És a dir, no volíem veure un altre cop un pont de la Puríssima. És així. És que aquella experiència jo crec que ens va frapar una mica a tots.
En tot cas, quan parlem de hi ha un element que ja donem... Hi ha una cosa que tenim ja interioritzada, que és preocupant que ho tinguem tan interioritzat, també, que és el tema del toc de queda. Això, el toc de queda, sí. Ja tenim tots tan interioritzat. Això em sembla que és tan... Ha sigut molt beneficiós, però a vegades molt preocupant pels drets i llibertats, perquè cada dia a les 10 de la nit, per la gent jove, això és un drama. Els hem robat, nosaltres, pel virus, bàsicament, un any de la seva vida. Vull dir, tot això és un drama. Clar, però el toc de queda, això és important. Els confinaments ha estat molt important. No ens podem moure. Enlloc, pràcticament enlloc, és que no es pot fer pràcticament res. És molt important mantenir els confinaments perimetrals encara, professor?
A veure, els confinaments perimetrals comarcals, és a dir, el que et permeten en aquests moments, com que tens la variant, és separar el territori i analitzar si les mesures que estàs prenent et serveixen en cadascuna de les diferents zones de Catalunya. I si veus ara amb l'obertura que en alguna zona se t'escapa, la tens confinada en aquell lloc. És a dir, pots tractar-la de forma diferenciada en el futur, si cal. Per tant, en aquests moments, aquest tipus de restriccions de mobilitat funcionen. Una altra cosa, evidentment, és que tenen costos. És a dir, no ens enganyem, això té un cost econòmic i un cost social. No és la meva feina ni la del grup dir què s'ha de fer, però sí que és veritat que si obres tot de cop i obres la mobilitat i obres l'activitat social, doncs si t'escapa en una zona de territori, se't pot escapar a tot el territori.
Tinc una pregunta, després el Pere, el Rafa, una pregunta molt breu. La meva també és molt breu. Dilluns hi ha el 8M, hi ha convocades manis a manifestacions. A Madrid ja les han prohibides després de la polèmica de l'any passat. El govern d'Espanya, la delegació del govern espanyol l'ha prohibida. No sé si teniu dades sobre altres concentracions que permetin veure si hi ha una correlació entre una mobilització nombrosa i un augment de contagis, o això és molt complicat.
Veure, això en general és molt complicat, però el risc sí que hi ha dades. És a dir, si, si estàs al carrer i estàs amb distància, amb mascareta, i fins i tot si estàs a molts metres de ningú, doncs tampoc caldria, és segur. Ara, el problema és sempre, com diu el Centre de Control de Malalties Europeu, és l'aglomeració. És a dir, estar molta gent, molt de temps, molt a prop. Això sí que és de molt risc, i això sí que ja ha generat, i es tenen coneixements, és a dir, sí que hi ha dades molt clares quan això ha passat, i perquè s'han fet estudis de contactes. Quan hi ha aquestes aglomeracions, després hi ha cadenes de contagi molt grans, i això es coneix als Estats Units i a Europa, i es coneixen molts casos. Per tant, tot el que sigui aglomeracions, molta gent, molt apilotonada durant molt de temps, i ja no parlem si és sense mascareta, és un risc molt gran.
Mm-hmm. Rafa López i Pere Mar. Rafa.
Sí, bon dia. Aquesta setmana s'ha comentat molt l'informe que ha fet un equip d'investigació de la Universitat Politècnica de Madrid, encapçalat pel Rafael Cascón, que han fet part de modelatge, de previsions, d'escenaris, sobre una proposta que pot ser imaginativa, jo no sé què en pensa, si ha pogut llegir l'informe, d'endarrerir 21 dies, 3 setmanes, la Setmana Santa. Dic els festius, no les celebracions religioses, sinó els festius, i han parlat de que això podria provocar una reducció del 70% de la mortalitat, el ritme que van les vacunacions i, sobretot, la incidència dels 80 anys. No sé si ha tingut oportunitat de llegir des del punt de vista de les dades l'informe i què li sembla la proposta.
Doncs no l'he llegit i el llegirem, i precisament el que volem avaluar de cara a aquest divendres és això, és el que comenta aquest estudi, és a dir, fins a quin punt tenir la vacunació, el ritme de vacunació que tenim actualment fins a l'abril implica trobar-se una situació epidemiològica molt diferent a principis de maig, és a dir, precisament retardar aquesta, diguem-ne, aquesta mobilització o mobilitat un mes, que implicaria. I és molt probable que les dades vagin pel que indica aquest informe, eh? És a dir, si protegeixes, si et guardes, si tens tot l'abril per vacunar, la millora en la reducció d'hospitalitzacions i morts pot ser tan elevada o pot ser molt, molt, molt gran i ja posar-te en una situació completament diferent en termes epidemiològics. Ho veiem, ho estem calculant avui, o sigui que avui sortirem de dubtes.
D'acord. I Pere Mas?
Jo en tinc una i mitja, però són
greus. Bola, sisplau.
Sí, la una és, si, bon dia, Enric, si ets partidari de permetre que els restaurants reobrin de 8 a 9.30, com havíem estat. Dic havíem, però no tinc cap restaurant, eh? Vull dir que no...
Sí... No tinc les dades dels estudis de contactes i no sóc aprofitat i no puc avaluar fins a quin punt és important o no és important. Jo només tinc les dades, o no, el grup només tenim les dades que s'ha fet públiques, eh? Que recordem que és que el motor principal de l'epidèmia, segons els estudis de contactes que s'han fet a Catalunya, són les trobades socials que es produeixen quan convides algú a casa o quan quedes amb algú per fer alguna cosa. Llavors, quan es produeix això, és a dir, si una part molt important d'aquestes interaccions es produeixen precisament de nit, i per tant és allà on hi ha més risc, i és on, per tant, és millor no obrir aquestes hores, o sí, o no és tan important, no ho sé. Això ho sap el doctor Jacobo Mendioroz i tot el seu equip. Nosaltres no ho sabem i, per tant, no et puc dir.
Vale, i la mitja avaluar. I la mitja pregunta, perquè em sembla que l'has mig contestat, però ja ho tuen que m'he despistat. És, series partidari de permetre, com hi ha hagut fases dins de Catalunya per regions sanitàries i de més?
Això és...
Perquè això ho havíem tingut, te'n recordes? Pregunta... Podies anar al Garraf, no podies anar a Barcelona, podies fer això aquí, sí. Uns podien tenir obert a la tarda, llavors potser si hi ha zones del país que estan millor, com bé has explicat abans durant l'entrevista, potser es podria reaplicar això.
O sigui, aquí el problema és que si apliques a tot el país tens uns problemes i si apliques a només una zona del país tens uns altres problemes. Llavors, el Procicat suposo que avaluarà quina de les dues opcions és millor. Si ara fas una relaxes de forma homogènia, què passa? Doncs que en algunes zones del país és perfecte, però en d'altres, compte. però si ho fas en res i el que fas és fer-ho per territoris, doncs el que pots passar és que la gent es mogui, no? Es mogui d'una comarca a la veïna perquè ja tens més estona o pots anar a sopar o el que sigui, pots tenir més mobilitat. Per tant, tot té els seus pros i els seus contres. El que sí que és bo és si apliques una mesura que és general i que saps que en algunes zones pot anar pitjor que en d'altres, tenir aquest confinament per poder-la identificar i després veurem què es decideix. Sí, esperem que no passi, hi ha alguna zona que amb les noves restriccions més relaxades, si hi ha alguna zona que se t'escapa. Veurem què diuen.
Val, i acabo amb dues preguntes també, veus, Enric Álvarez. La primera,
sí.
Ara la doctora Maria Neira ens deia fa una estona, la directora de Salut Pública de l'Organització Mundial de la Salut, que estan notant, sí, no en nombre de morts, però sí en nombre d'infectats, un repunt a Europa. I dius, què està passant a Europa? Sí. Bàsicament, crec que ja els preocupa França pel que significa com a capitalitat, sí, europea. França, i els preocupa Hongria, també. El dubte que hi ha és què està passant en aquests moments en aquests llocs, que fa que el conjunt global d'Europa tingui el problema o hi hagi el problema que hi ha, primera. I la segona pregunta respecte a les vacunes. El ritme de vacunació, ahir es va superar el 500.000 de vacunats en primera dosi a Catalunya, la segona dosi es frena. Si teniu alguna dada que faci sentir optimisme pel que fa al tema de la vacunació i fins i tot referides a les empreses, les marques o els noms de les vacunes punxades.
Respecte a Europa, és veritat que hi ha preocupació per França, per Hongria, probablement Estònia és la que acabarà pitjor, perquè és la primera onada i està en una situació que ha aplicat les mesures molt, molt, molt tard. I la veritat, el que passa és que des d'uns nivells molt elevats, bueno, no molt, molt grans, però prou grans, ha començat a pujar una mica, sobretot a França. I hi ha preocupació per veure si hi ha noves variants que encara són més infeccioses, si és que han entrat... Si hi ha un percentatge de variant molt infecciosa, que no és la britànica, i suposo que ho estaran investigant en aquests moments, perquè hi ha hagut aquest canvi de tendència, sobretot a França. I respecte a les vacunes, tot indica, de moment, que podem ser optimistes. És molt probable que la vacuna de Janssen s'aprovi a Europa la setmana vinent. Sí. La setmana, exactament, això seran molt bones notícies perquè és d'una dosi només. En principi s'està agafant velocitat de creuer i esperem que l'abril sigui tan bo com de moment sembla que serà, però mai podem estar segurs de res en aquesta epidèmia, però si una cosa podem estar contents, sí, pinta massa bé i mai ens agrada, no?, dir funcionarà i equivocar-nos, no?, i donar falses esperances, però en aquests moments l'abril pinta molt, molt bé, sí.
En l'aspecte de vacunació estàs parlant, eh?
En l'aspecte de vacunació.
Clar, i com hi ha amb aquell informe que vau fer de les residències, si ja s'ha vist el que s'ha vist amb la gent més vulnerable, que és la gent que té, sí, més gran edat, imagina't a la gent que és menys vulnerable, l'aplicació d'aquesta vacuna, el que significarà això.
Sí, sí, sí. I a més té pinta, o sigui, en aquests moments hi ha indicacions de que sembla que arribaran, que es desplegaran i que arriben més vacunes, per tant, té bona pinta. La veritat és que de cara a l'abril fins a l'estiu té bona pinta. A més, són vacunes que en general han hagut de lidiar amb, que es diu, han hagut de tractar amb totes les variants. És a dir, la Janssen no només ha tractat amb la variant antiga, sinó la típica Catalunya, sinó amb la britànica, amb la sud-africana, i per tant, diguem-ne, té capacitat i funciona per les diferents variants. Per tant, això encara et fa ser més optimista, però mai sabem, eh? O sigui,
sí, ho diguem amb la boca petita, perquè si no ja saps el que passa.
Sí, diguem-ho amb la boca petita, per si de cas, sí, però en casos i en vacunes estem molt bé i en UCIs tan malament com es preveia.
Com es preveia, sí, eh? Sí, o sigui, no ens ha de sorprendre això tampoc, sí, eh? O sigui, estava dins del previst,
no,
això, eh?
No. Està una miqueta a la banda pitjor de les previsions, ara ja només una miqueta a la banda de les previsions. Era exactament el que es preveia.
Per tant, la setmana que ve, el tema de les... La setmana que ve serà una setmana, diguem-ho, de molta similitud amb les dades del que aquesta última setmana?
Sí.
Sí.
Sí, la predicció és que fins que no actuïn els efectes de la relaxació, que això ho veurem dimarts vinent, no el següent...
D'acord.
Continuarà la millora lenta d'acord? Però continuarà, aquestes són les prediccions. I en el moment en què comencen a entrar les noves prediccions amb la nova variant, les noves restriccions amb la nova variant, veurem què passa, sobretot estarem molt atents al Vallès, a Catalunya Central, Lleida, a veure què passa en aquests territoris.
Imagineu-vos, hi ha temporades de fer ràdio que passen coses, sempre passen coses, però algunes són més contundents o no. Fa avui un any, ho dèiem al davantal de les 8, fa un any la portada de La Vanguardia era una gran fotografia de la plaça Espanya de Roma buida de turistes, i el titular era Itàlia tanca escoles i universitats per frenar el coronavirus. Encara faltaven 8 dies, o 10 dies per tancar... per l'estat d'alarma a Espanya, 10 dies. Però a Itàlia tancava escoles i universitats. Ja parlava més d'un centenar de morts i més de 3.000 infectats. A Espanya es parlava que hi havia un home de Bilbao que havia mort segona víctima pel coronavirus, i els casos d'Espanya es deien, evidentment eren molts més, però en aquell dia es deien que eren 220. I també es deia aquell dia a La Vanguardia que es prohibia besar els peus del Crist de Medina Celi de Madrid, que el Museu del Louvre de París no acceptava diner en efectiu per no tocar els bitllets. Imagina't en quines derivades estàvem. I Austràlia s'esgotava el paper de vàter, cosa que després també va passar aquí quan va arribar l'estat d'alarma. Feien coses molt estranyes, també. I casualment, Enric Álvarez, el doctor Trilla, va escriure un article aquell dia a La Vanguardia, tal dia com avui fa un any, que es titulava Una vacuna contra el Covid-19. I acabava l'article dient necessitem molt de la ciència i tenir sort. I efectivament, i crec que ara ja hem tingut molt de la ciència, hem desenvolupat la vacuna i ara esperem que tinguem sort. Moltes gràcies, Enric Álvarez, un plaer novament. Parlem aviat. Gràcies pel mestratge.
Un plaer, com sempre, de veritat.
Fins ara. Adéu.